Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Quan em van diagnosticar un càncer de mama, tot va canviar. Com tantes i tantes dones, durant molts mesos he hagut de transitar per una autopista molt complicada. He passat pors i angoixes, però també he après moltes coses i he conegut persones molt especials. Gràcies a la ciència i a la gent que m'estima, ho he superat. Sovint la vida ens posa a prova, amb un càncer o amb d'altres problemes greus. Quan tens la sort de tirar endavant, compartir el que has viscut pot ser una bona ajuda pels qui ara es troben on tu vas ser. Avui compartiré conversa amb l'actor José Corbacho. Fa uns anys li van trasplantar un ronyó. Era l'única opció que tenia després de patir durant molts anys una greu insuficiència renal. La donant va ser la seva germana. Ara allò ha quedat enrere. Ho ha superat.
Desbarataos, si s'encontraven en una esquina o s'encontraven en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito.
Hola, don José.
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
Que don José Corbacho i que em digui que una de les seves cançons preferides és Hola, don Pepito, hola, don José. Dic que hem de parlar de coses serioses i dic, amb tu serà complicat. És una de les teves cançons preferides?
Sí, però és una cosa molt seriosa, això. Eh?
Per què?
Perquè pensa que hi ha, dins d'aquesta cançó i el que significa per mi, d'entrada hi ha una certa egolatria. Clar, jo em dic José Corbacho, hola, don Pepito, hola, don José. Però a part, té moltes coses aquesta cançó. Jo la recordo de quan era nen. De quan era nen veia la tele, d'entrada la tele. Per mi la tele sempre ha sigut un element important.
Com... Volies treballar dins de la tele?
Bueno, com electrodomèstic dins de la pròpia casa, per tot el que era la tele fa molts anys, però també aquella cosa de dir un dia m'agradaria fer alguna dins de la tele, i després estaven els pallassos de la tele, Gaby, Fofó, Milik i Fofito, el que fèiem, les cançons que cantàvem, que al final era molt la, probablement la primera comèdia que jo veia quan era petit, el primer humor, igual que els dibuixos animats. Aleshores, aquella cançó sempre ha sigut per mi com una espècie de leitmotiv a molts nivells, no? Del professional, del mitjà... I també és com alegre, que és una cosa que sempre m'ha agradat com a estat d'ànima a la vida, un cert positivisme, com els d'aquests dos senyors que es poden trobar, hola, don Pepito, hola, don José, passa, hòstia, por casa, por su casa, yo pasé, tal. Una cosa com positiva i alegre.
Per tant, el José, encara que hagi viscut també moments complicats, l'alegria, no?, et caracteritza, i per tant aquesta frase que riure, no?, és l'única sortida que diu el teu amic Andreu Buenafuente.
Una frase seria, molt ben trobada.
Seria important.
Sí, també, sobretot, la jo crec que el sentit de l'humor és importantíssim a la vida. Però et dic una cosa, jo crec que no tinc molt clar què ha sigut abans, si el huevo o la gallina, no la gallina turuleta, que també era de los pallassos de la tele. En el meu cas, jo sempre he acostumat a ser bastant alegre, positiu, optimista, vitalista amb la vida, però és que també quan passava aquests moments delicats de salut, que ja els vaig començar a passar molt de petit, era la meva forma també d'afrontar això. Però aquells moments també em portaven a comportar-me així per una sèrie de coses que em van passar, que em van agafar de molt de petita a l'hospital, i després els metges que em portaven no em van voler passar amb gent més gran, sinó em vaig quedar amb nens petits a pediatria. I aleshores jo era com una persona que estava sempre envoltat de nens i intentava com animar-los i tal. Aleshores no sé si l'alegria i el patiment, per dir-ho d'alguna forma, sempre han anat com lligats. I un es complementa amb l'altre.
Si et digués què has superat, parlaríem del teu ronyó? I el ronyó de la teva germana?
Bueno, sí, exacte. Bueno, he superat la insuficiència renal, que en el meu cas era una malaltia que venia derivada perquè jo vaig néixer amb espina bífida, i dins dels molts efectes secundaris de l'espina bífida, jo tenia un ronyó més petit que l'altre, aleshores una bufeta neurògena, una sèrie de problemes de tot el sistema urològic que van portar a una insuficiència renal amb la que he anat convivint al llarg dels anys, fins que en un moment donat a la Fundació Puigver i a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, que és on van portar els meus pares, des que tenia 5 o 6 anys, pues em van dir, escolta, pues arribat en aquest moment que la insuficiència renal s'està acabant, hem de buscar solucions. Les solucions en aquest cas sempre o són diàlisi o és trasplantament renal. En el meu cas vaig tenir la sort de no arribar a la diàlisi, que és un procés que desgasta molt, però que malauradament hi ha molta gent amb insuficiència renal que ho pateix fins que arriba un trasplantament. I quan va arribar el trasplantament, pues, van, bueno, donants i tal, opcions. I la meva germana em va dir, m'has de fer les proves, haig de mirar. Va sortir una compatibilitat tan alta que molts dels meus amics, que ja portaven pràcticament el ronyó a la mà, clar, Hospitalet de Llobregat, venien, ¿dónde hay que poner el ronyó?
Ja m'han dit, o sigui, ara explicarem, no?, a la teva germana, la Yolanda, que li estàs molt agraït, però molts amics es van oferir, podem saber noms d'aquests amics?
Sí, mira, la veritat és que els meus amics de tota la vida, el meu amic Peter, el meu amic José, el meu amic Juan, hòstia, ¿com va esto? ¿Dónde hay que ir a hacerse las pruebas? Vinga, tal. Però a l'Hospital de Sant Pau em van dir familiars, saps? Tinc la meva germana. Quan es va fer les proves, la compatibilitat genètica era tan alta, que és el primer que es mira en un trasplantament entre donants vius, que era tan alta que van dir, ostres, hauria de ser la teva germana. I la meva germana va dir, doncs sí. I aleshores els meus amics van dir, el Peter, el José, el Pep, i els meus amics van dir, pues nosotros nos llevamos nuestros riñones para cuando hagan falta para otra cosa.
I això us ha unit? Us ha canviat la relació amb la Yolanda?
Mira, curiosament, la relació ja era bona. Era una relació de germans, només són dos, sempre han tingut una infància molt agradable, molt feliç, una adolescència, cadascú ha fet la seva vida, la meva germana no té res a veure amb mi, però molt bé. Però hi ha algo, clar, hi ha algo que un cop que fas això, jo de sobte... mirava fotos de tota la nostra vida i tal, i clar, ella és més gran que jo, té 2 anys més, és la germana gran. I aleshores, a totes les fotos familiars, la veia que em portava com de la mà, pues, les fotos típiques, el dia de la Palma, el dia del col·legi, el dia no sé què. Amb la veia, aleshores vaig tenir la sensació de que sempre m'havia protegit, en certa forma, com germana gran, que potser inconscientment, amb el pas de la vida, com jo també m'he dedicat al farandulero, i és tot el contrari, professora de matemàtiques, directora d'institut, s'ha jubilat just aquest any, però sempre ha sigut jo sagitari, ella virgo, que són dos mons diferents totalment. Aleshores, però després te n'adones compte de que potser
t'ha protegit.
Fins i tot hem estat molt més units del que nosaltres pensàvem. Però clar, jo vaig sortir de l'hospital i vaig voler agrair, sobretot a l'Hospital de Sant Pau, a tots els sanitaris, a tota la gent que
feia feina, socials.
I vaig pujar a les xarxes, hòstia, m'ha passat això i tal. Clar, allà em vaig convertir una mica en el trasplantat d'Espanya, perquè la gent era, ui, jo no sabia això, però tal, no sé què. Tot el carinyo de la gent, que és meravellós, i després molta gent que deia, ui, jo estic esperant, va un trasplantament, el meu pare està esperant, jo li he donat un ronyó a la meva germana, ta, 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 ta. I molta gent que també... Moltes històries que també t'expliquen a l'hospital, però per xarxes, quina sort que ve la teva germana, perquè jo tinc uns germans i ningú m'ha donat un ronyó, o jo m'havia de trasplantar i a la meva família ningú, tal. Clar, i aleshores te n'adones que amb aquests dos persones que ja duren amb un trasplantament, que és un donant i un receptor, clar, si en necessites allò que sumi, són els dos. Per el que deien abans, de si estem units ara la meva germana i jo més que abans, doncs probablement, primer... sobretot perquè jo porto també un ronyó d'ella, porto una part física de la meva germana. I li dones molt de valor perquè dius, perquè pot ser que no passi això, el que a vegades donem com normal, mira, doncs té 4 germans i tal, no, pot ser que no passi. I després els metges també em van dir, bueno, t'has de cuidar, no només per tu, sinó perquè també li has tret un ronyó a la teva germana i cuida'l, no?
A tu et va passar, José, que quan passes un moment complicat de salut, no repenses, penses la vida, no? I fas llistes, és a dir, també et demostra la gent que està al teu costat, la teva germana, els teus amics, però hi ha altra gent que no respon, no? També t'ha sorprès a vegades pensar que hi ha gent que tenies més a prop del que pensaves, José?
No.
A mi m'ha passat.
Ni faig llistes, que
és la veritat?
No acostumo a fer llistes, perquè és que... Saps què passa?
Què?
Jo cada vegada soc, fins i tot, estic una mica paranoic amb el tema de la empatia. I crec que si juguem a ser empàtics, ho hem de ser del tot.
Però
aleshores,
tot
com és, quan tu no li pots demanar, a ningú li pots demanar res a la vida. A ningú. Només crec que a tu mateix. Aleshores, si tu estàs malament, estàs a l'hospital i penses, jo pensava que aquella persona i aquella persona... No li demanis res, perquè a més, a la vida, tots els estats de la vida són molt peculiars. Hi ha gent que ha estat malalta i ha pensat això de mi. Hòstia, jo pensava que el Corbacho vindria a veure i no ha vingut.
Yeah.
Aleshores, jo no faig... No,
no espero res de ningú.
No espero res de ningú. La gent que dona sense esperar res a canvi m'encanta, intento fer això i no tinc aquella de dir, mira, m'han fet un trasplantament i mira que avui en dia és fàcil, clar. Ah, no. Home, fa gràcia que diguis, ai, mira, aquesta persona que feia 3 anys que no em deia res, oi, com et trobes? Que m'he enterat d'això. Bueno, però és una qüestió. Ja. Però tampoc... Ui. Este no me ha dicho nada, lo voy a apuntar. No, perquè trobo que al final cadascú ha de fer el nostre camí i tirar endavant, no?
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día.
No sé si aquesta cançó te la vas posar a l'hospital el dia de l'operació.
Vaig posar una altra.
Quina?
Sí, a més, estic fent una playlist de cançons que he cantat al quiròfan, perquè això vaig aprendre com a la primera operació, m'ho va dir un anestesista. A mi em van començar a fer operacions als 9 anys o 10 anys, i després he tingut unes quantes a quiròfans. I aleshores un anestesista va pensar en una cançó i tal, probablement com era un nen, no t'estranyi que fos o la Don Pepito o la Don José, ara igual fantasejo en aquell moment. I em vaig donar compte que quan vas a quiròfan i t'anestesia, no fan una sedació, si penses en una cançó o la cantes, l'operació pot durar mitja hora o 8 hores, et despertes en aquell mateix moment de la cançó que t'has adormit. La mateixa nota i el mateix moment. O sigui, tu estàs allà i dius, hoy puede ser un...
Et vas despertar.
I 8 hores després, dia, plantéatelo así.
Sí que et diuen això... que pensis algo bonic.
Exacte. Pues jo canto. Bonic. Jo canto. Aleshores, val, quan vam fer el trasplantament, vaig cantar una altra, que és Volando Voy, de Camarón de la Isla, que és una cançó que també forma part de la meva banda sonora personal, però hoy puede ser un gran día, probablement la vaig començar a cantar ja a la UCI, al postoperatori i tal, perquè em sembla també una cançó vitalista. I mira el que diu el gran Serrat, que si diu el Serrat és que és veritat, lògicament, hoy puede ser un gran día, depende en parte de ti, o pràcticament en la totalitat, depèn de nosaltres, no? Que els dies siguin d'una manera o d'una altra.
Clar, jo crec que el José el veig amb tanta energia, amb tanta alegria, no? Per dintre, però dic, també, jo també intento agafar-me la vida amb tu, amb alegria, però hi ha moments, a vegades, que un es desmunta.
Ah, clar, hi ha moments.
Llavors, que... no ho sé, jo crec que el José, no sé si davant des de l'hospital, les infermeres, com que et coneixen, no sé si el José es deixava veure aquesta part més dèbil o no, o sempre te l'amagues per tu. Potser.
Mira, amb una altra operació, que no és aquesta, que és una de Fines, les enfermeres em van començar a dir, diu, perdona, ¿te podrías pasar por la habitación 135 que hay un chaval que está un poco bajo y tal? I jo me n'anava per les habitacions amb el suero i tal. ¿Qué pasa? Hòstia, Corbacho. Ja quan sortia a la tele, ja, hòstia, ¿qué haces aquí? Digo, hombre, pues ya estoy con bata, un suero, me han operado. Amb el trasplantament em va passar igual, però al final m'he trobat tants metges i tantes infermeres, sobretot, infermeres i infermers, que és una part importantíssima d'això, que m'han dit, és tan important per afrontar una malaltia, per una recuperació, l'actitud, el sentit de l'humor, que jo entenc, eh? O sigui, va, a mi em van dir, tens insuficiència renal, faré un trasplantament. És una cosa que també va ser gradual. O sigui, clar, tu et diuen d'un dia per l'altre, ui, Chantal, aquí hi ha una radiografia, hi ha una manxa, hi ha tal, hi ha un tumor, hi ha un càncer... Clar,
plores.
I tens por, i aleshores... Vamos, jo sóc el primer, que jo a més ploro molt. M'encanta plorar, eh? No només rir i tal.
Clar.
Plorar m'encanta.
Et costa imaginar el Corbacho.
No, jo, bueno, a mi em poses un capítol de Heidi i ara mateix estaria com plorant com una magdalena perquè em passa al cinema, em passa llegint... Clar, ploro molt, m'agrada molt. A més, trobo que és molt sa plorar i riure. Però en aquest cas, quan m'ha dit els metges, és que aquesta actitud, aquesta cosa, ajuda, en el fons ajuda, i trobes a malalts i parles amb gent que ha tingut coses molt, molt més importants. Com tu, al final dius, jo m'agafo amb això, i dius, bueno, doncs ens agafem això, tirem endavant. Al trasplantament va passar una cosa molt curiosa. trasplantàvem, és molt ràpid en un donant viu, no? La meva germana baixa, li treuen un ronyó, baixo jo, me'l posen, els dos a la UCI, 24 hores i tal, pugem a planta, i jo al dia següent, pec, m'aixeco, agafo tant i surto pel passadís, la meva germana al llit, que no es podia moure,
ja s'ha
d'or! La meva germana digue-li a les enfermeres, però ¿esto qué es? Que al que li han posat un ronyó és a ell. Però es produeix això, que quan fan un trasplantament, el receptor li agafa un subidon, lògicament, perquè te'n donen vida, t'han posat una peça nova, i el donant... I la meva germana portava 4 dies al llit i diu, però vols parar ja? I ja, va, vinga, aixeca't, avui anem a dinar a fora, al saló. I bueno, però ja m'agrada perquè també això crec que és bo per afrontar les malalties. Tot i que ja et dic, cada malaltia és un món, cada pacient és un món.
Però per tu l'actitud, si ara avui ens veu una persona a l'ho he superat, no?, que té un trasplantament aviat, li diries que l'actitud per ell és... Tot i que la sort també, escolta, perquè les sorts poden fallar. No vas tenir por en algun moment de dir sorbatxo, i si no surt bé això?
No, bueno, t'ho diuen. Com els metges, això sí que ho fan, t'ho diuen tot. I bé que fan, però a vegades és aquí posem un ronyó i igual falla. Mac! Diu, pot passar. O sigui, pot passar que pugis i falla.
En algun moment?
I aleshores, bueno, penses... Bueno, pues si falla això, igual, clar, no serà de vida o mort, probablement, per ara, però a lo millor sí que hem d'entrar en diàlisis, canviar la vida, tal, aleshores... Però tornes al pensament positiu i dius, bueno, m'han dit, pot fallar o no, hi ha una probabilitat petita que falli. Pues a què t'agafes? Quan sempre que tens una malaltia ens agafem a la petita probabilitat que hi hagi o és quan comences a... mirar cap a dalt i a resar.
Ets creient a resar, sí.
Doncs mira, saps què em passa? Que m'agrada tant tota la liturgia i l'escenografia. Jo quan vaig a... La meva dona diu, és que em fa molta mandra viatjar amb tu perquè jo entro a moltes esglésies. M'encanta.
Jo vaig resar en el meu procés. Tu també reses.
Jo també. També reses.
Tens alguna...
Reso, miro cap a dalt, miro els estels. Ui, la meva mare és de Santa Rita. La meva mare, amb el meu trasplantament, va anar a Santa Rita a posar estampetes.
Molta gent no sabia, José, que tu el tema del ronyó era un tema de petit, ja. És a dir, quan estaves a la Cubana, quan has estat fent d'actor, televisió, cinema, perquè també has fet cinema, has fet de tot. O sigui, t'ha acompanyat tota la vida, però no ho hem notat. És a dir, és una cosa que tu has anat convivint, no?, i que et portava alguns problemes, poder, no?, en el teu dia a dia.
Absolutament.
Però ho has viscut en silenci, sempre.
Sí, però perquè també em podien les ganes... Mira, jo de petit ja van començar, el niño fiebre, infecciones de orina, no sé què, tal. Aleshores, moltes vegades em posaven sonda, una sonda, et sondaven. Posaven tal, i jo anava amb una sonda, amb una bossa, penjada aquí, a la cama, i estava sondat. Però jo volia jugar a futbol, aleshores jo m'anava a jugar a futbol amb sonda.
Amb la sonda.
Amb la sonda, amb un pantaló de xandall que em tapava la bossa, que era a jugar a futbol, i la meva mare, però ¿dónde está el niño? I mi hermana ja callada, no, se ha ido a jugar, ¿qué? I la meva mare arribava allà i li deia a l'entrenador, però que este niño está con fiebre, que tiene una sonda. I l'entrenador, pues si yo lo veo bien. I jo allà al cap, a vegades se m'havia sortit la sonda.
És energia pura.
Un desastre. Però com et podien al final les ganes de viure, no? Vaig tenir molts metges com des de petit fins als 20 anys i dels 20 als 45-50 va haver-hi allà una tregua que m'anava fent proves i tal, tot anava bé i que va ser pues, època molt professional, molt cubana, molt la tele, molt tal. I allà, bueno, tenia problemes, però de quan en quan, una infecció d'orina, una febre... O sigui que, però aquí no havia de passar tant pels hospitals i bueno, vaig poder portar una vida una mica més normal. I planned each charted course, each careful step along the byway and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times. Jo crec, José, que has pogut fer el teu camí a fer el que tu volies i que et defineix bé aquesta cançó. Sí, i a més hi ha una coincidència amb Frank Sinatra, que és un personatge que m'hagués encantat conèixer i parlar bé i sopar i tal, però és que jo vaig néixer el 12 de desembre de 1965.
12 de desembre? Saps què s'ha tachantat el 12 de desembre?
Ah, sí?
Sí, ah,
felicitat.
Sí, ah, Santa Chantal.
Pues mira, ara me'n recordaré, ara t'enviaré el primer. Feliç Sant.
Molt bé.
I el Frank Sinatra va néixer el 12 de desembre de 1915, 50 anys abans. I aleshores, jo sempre he pensat molt en ell, que a més m'encanta les seves biografies, les seves històries, con un home que en principi era, bueno, era un actor, i sembla, però després va ser molt bon actor, després va ser molt bon cantant, va ser molt bon amic dels seus amics, sí, de les coses que feien. També va ser una mica golfo, allò, aquelles coses, tal, no sé què, aquella època, les dones que tenia, Ava Gardner, Marilyn Monroe, la màfia, los Kennedy, Las Vegas. És un món que... En una altra vida no m'hagués importat ser Frank Sinatra.
Va ser un referent, no? Ha estat un referent.
O Dean Martin, amb el seu defecte, Dean Martin. I aquesta cançó i totes les cançons de Frank Sinatra em porten també amb un estat d'ànim que a vegades és, no és tan hola don Pepito, hola don José, ni pot ser un gran dia, però que és d'una relaxació...
Relaxació, i és en aquell moment que dius, José Corbacho, que la vida, les cicatrius, crec que vas ensenyar, no?
Sí.
Vas mostrar una cicatriu i dius que les cicatrius s'han d'ensenyar, també.
Jo crec que sí. Sobretot perquè hi ha algunes cicatrius que no les podem ensenyar perquè són internes. Hi ha molta gent que té cicatrius internes o cicatrius no físiques, també. Però les físiques les hem d'ensenyar, o sobretot no les hem d'amagar, perquè moltes vegades...
Hi ha un aprenentatge.
Clar.
Tu què has après del trasplantament?
Mira, jo no només del trasplantament, de totes les vegades que m'han operat, que m'han obert, que m'han cosit, que m'han dormit en un quiròfan, que m'he despertat, sempre he après que al final que la vida continua.
Man.
Que la vida continua.
Feu més bon?
Que la... Sempre, sí, és una altra cançó que també podia sonar. I que la vida és meravellosa i que la vida també és un camí, és un procés. I que som conseqüència de les coses que hem passat.
Tu sempre dius també que no s'han de fer plans de futur, s'ha de pensar en l'avui, perquè al final pensar en què passarà d'aquí uns mesos mai se sap, perquè algun dia et pot canviar la vida, no? Per tant, també recomanar, que sembla molt Paulo Coelho, ara tu i jo...
No, mira, et diré no.
Pensar...
Paulo Coelho no.
Amb el dia,
Paulo...
dia d'avui, però a vegades és veritat, és que les coses més simples són les certes.
T'ho diré, no pensis en Paulo Coelho. Pensa en Estrella Nieto. Qui és Estrella Nieto? La meva mare, que es trobo que és una de les persones més positives, l'Estrella, perquè ella és molt positiva i tal. I aleshores ella, el meu pare, que era molt més, una mica més, bueno, treballar, quan nos jubilemos, el dia de la jubilació, l'any que s'anava a jubilar amb el pare, embòlia, pum, 10 anys tal, la meva mare fent d'enfermera fins que el meu pare va morir. I la meva mare sempre diu, no penséis en el mañana, que te digo una señora de 87 años que te habría de decir ahorrar, cuidado con esto, tal. La meva mare es, no penséis en el mañana, vivir la vida, porque a vegades li diguem, queremos ir de viaje, iros ya, que nunca se sabe lo que puede pasar. La frase, nunca se sabe lo que puede pasar.
Diu la teva mare estranya.
I aleshores dius, és veritat, vivim la vida, que és com molt frase de, como si cada dia fuera el último, però és que al final és així.
José, he superat avui aquesta conversa amb tu i jo crec que...
Que bé, l'hem superat. Però l'hem superat junts, eh?
L'hem superat junts. Però jo crec que també la paraula gràcies, que és tan senzilla, l'hauríem de dir més, no? A metges, a familiars, a amics... O sigui, a la vida, no? En general?
Fonamental, fonamental. Jo vaig voler agrair, després del trasplantament, a tota la comunitat mèdica en general pel moment tan delicat que era, però a mi cada cop m'agrada més donar les gràcies. A vegades abans no ho feies, però amb les petites coses, donar-li les gràcies a un cambrer que t'ha servit, a un dependent que has anat a una botiga, i després donar les gràcies als amics, a la teva família, a la teva parella. Hem de ser molt agraïts, perquè és que, sobretot, quan... perquè moltes vegades no donem les gràcies i no som conscients de que la gent està fent coses per tu i no dones les gràcies. Aleshores, a més, això també està demostrat empíricament. Quan més vegades dones les gràcies, et sents millor. Et vas a dormir millor i t'aixeques millor.
I rets millor, i fes més coses, també, no?
O sigui que gràcies per la xerrada.
Gràcies.
Gràcies per la xerrada.
Gràcies, José Corbacho. Un plaer, de veritat.
Moltes gràcies.
Que importants són les paraules que avui han sortit a la conversa amb el José. Generositat i gràcies. Dues paraules tan meravellosament compatibles com la persona que dona un ronyó i la persona que el rep. Un món on les paraules generositat i gràcies fossin les més utilitzades seria un món on tots ho podríem superar.
Tot.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.